Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia, moment en què iniciem a la sintonia de Ràdio Falset al 107.6 de la freqüència modulada a aquesta hora del vermut, penúltima hora del vermut d'aquesta temporada en què intentarem doncs, comentar l'actualitat de la nostra comarca i també la que es produeix fora dels límits administratius del Priorat. Avui per comentar una mica l'actualitat de la nostra comarca, marcada una setmana més per qüestions econòmiques, tenim el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Dolors Petjà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A tots tres, molt bon dia, molt bona calor. Potser una mica massa pel meu gust, però es sembla que estem en una onada de calor.
El juliol, Jordi, això ja no es pot dir el juliol.
Bueno.
El juliol toca calor.
Però tanta, a la veïna comarca de la Ribera d'Ebre tenim un avís d'altes temperatures.
Sí.
Tu, Jordi, deus estar instal·lat a la queixa sistemàtica.
Permanent, sí. És el meu paper que em toca quan obrim aquesta hora del... aquesta hora del vermut. Veig que hi ha doncs molta atenció entre els convidats.
Atenció pel que dius.
Ja saps, ganes d'acabar ja.
Home, quan tu parles tots escoltem, eh? Oh, hi ha respecte aquí encara.
Senyor Jardí, no m'intenti enganyar, que ja ens coneixem, ja portem unes quantes tertúlies junts. Si us sembla... També us comento que aquesta hora del vermut, a tres quarts aproximadament, connectarem amb Pradell de la Teixeta perquè allà hi tenim la nostra tertuliana habitual, la Rosa Guerau, que avui actuarà en les seves funcions de corresponsal del festival en veu alta que ja ha arrencat avui a Pradell, ja va començar ahir, i avui continua i que s'allargarà fins demà diumenge. Els temes que tenim damunt de la taula, que ens presentava l'Alfons Reig fa una estoneta, hi ha aquest ERO al Parc Natural de la Serra del Montsant, aquest expedient de regulació d'ocupació que sempre els veiem de lluny, que aquí la comarca, quan ha sonat fort, va ser en el gairebé final de Falbar, i que aquesta vegada toca doncs, al Parc Natural, un dels actius turístics d'aquesta comarca nostra. Com ho veuen?
A veure, sempre són males notícies, no?, que hi hagi acomiadaments de treballadors, no? I fa un any també hi va haver, no sé si el Montsant, però sí que al Camp de Tarragona també hi va haver un altre plec de gent, doncs, d'acomiadar treballadors en aquest sentit. Home, malament, perquè doncs es deixen llocs, o sigui, es desmunten llocs de feina, i també doncs també malament perquè les persones que queden tindran més feina. Suposo que hi haurà doncs aquestes persones que es queden i que hauran de tenir cura de la zona, doncs al ser menys gent hauran de duplicar o triplicar la feina.
Mm-hmm.
Bueno, jo això de l'ERO sí ho he sentit, el que no sé si afecta a personal administratiu, a feines de treball sobre el terreny o...
Brigada. Prevenció d'incendis.
Brigada i?
Prevenció d'incendis.
Doncs pues, em sembla molt malament.
Lligant a lo que apunta el Miquel, jo he escoltat la notícia i dins de la gravetat i la penositat de la notícia, subscrivint el que diu el Marià, m'ha fet gràcia perquè m'ha recordat una vinyeta que rondava fa molt temps per internet, on hi havia 10 persones amb una obra mirant i un treballant. Llavors deia els càrrecs i deia director executiu, director facultatiu, gerent,
arquitecte,
i el que treballava...
Arquitecte tècnic.
I el que treballava, el
que
Paco.
Que passava per allí.
El Paco, no? I escoltava la notícia i vist que, o sigui, gairebé tots aquests càrrecs s'han quedat i han fet fora els Pacos, no? Sí. Llavors, o sigui, massa sentit amb la funció que pugui continuar desenvolupant, suposo que sí, perquè desconec tampoc quines tasques, a part de la neteja i el manteniment del medi, poden executar, no?, des del parc natural, però bueno... Però...
A mi em sap molt greu, perquè el Montsant és una de les coses que més estimo, que me l'he patejat de dalt a baix, de nord a sud i des a oest, i des que és parc natural la brigada ha fet molta feina. Ha limpiat camins antics, s'han senyalitzat coses, s'han millorat molt, s'han fet accessos doncs, que abans eren impossibles, s'han clavat biguetes de ferro a segons quins llocs. Vull dir que encara n'hi havia moltíssima de feina per fer.
I una tasca divulgativa molt important.
Sí, i ara, clar, jo m'agradaria saber quanta gent treballa a la brigada del Montsant.
Tu busco, i abans que s'acabi la tertúlia... Tu... Sí,
però no te sona, més o menys, quantes persones, encara que t'equivoquis?
L'expedient sembla que afectaria 5 treballadors de la brigada, 2 del grup de prevenció d'incendis i 2 més que comparteixen places, segons tenim aquí el...
Però és que em sembla, si no sentim malament la notícia, o sigui, han quedat 4 persones, el director, 2 tècnics i un administratiu. És per això apuntava jo, de dir, bueno, i de personal de treball de camp, qui queda?
Bueno, val a dir que almenys l'experiència que conec jo de la gent del parc és que tot sovint el que feia falta. Si divulgar i si era treball de camp, treball de camp.
Una de les solucions és de que vinguin treballadors per fer aquest tipus de tasca d'altres indrets de per aquí a la vora, no? Pot ser, no sé, dic jo, que pugui ser doncs, una solució, que és el que ja abans criticava, no? Jo estaria molt bé doncs, de que les persones, doncs, les brigades tinguessin una àrea concreta de feina, que és més o menys...
Bueno, els pobles, els pobles i llocs també es mouen per parcs naturals, que nosaltres des de fa molt temps que estem demanant que el parc, bueno, que les muntanyes de Prades siguin parc natural, i encara no ho és un pein només, i llavors sí que es podria fer una cosa així, però mentre no sigui les muntanyes de Prades un parc natural... Però bueno, és igual, és que el Montsant té 100 quilòmetres quadrats, 100 quilòmetres quadrats. Per tant, és un parc natural que té certes dimensions i amb la gent que està allí treballant sobre el terreny n'hi quedava moltíssima de feina per fer. Perquè t'ho diria, com que conec bé el Montsant, i clar, si ara els treuen, vull dir... Però clar, jo m'estimaria més que no els treguessin i que els aprofitessin també per la zona de la Llena i la zona de les muntanyes de Prades, que no es faria tant com ara, però no es deixaria de fer almenys. Jo, clar, això de l'Erem em va sorprendre, no? Dius, no sé, com és possible, tu? Vull dir, si són 4 gats, perquè realment són 4 gats.
Suposo que deu anar lligat als pressupostos dels que
els quals poden tot disposar. Tot va lligat, clar, la crisi, sempre la crisi.
Feina,
i clar, com més aturats, més crisis també.
Feina n'hi ha, però recursos doncs, econòmics doncs, sembla ser que no.
No, segons que moltes feines no n'hi han, però les que hi han, les destruïm. Perquè ja t'ho dic...
No, jo deia de la feina que tu apuntaves abans, de feina doncs, amb aquesta àrea.
Per natural hi ha feina per parar...
Del Montsant.
Per parar un tren.
Parlaves d'aturats, sembla que al mes de maig hi ha hagut un descens general del nombre de persones.
Me'n puc enriure d'això? Perquè això ja ho miraré a finals de setembre. Perquè és que és normal que el juliol i l'agost pugi. I a més, què són? Davant de 6 milions de parats, 250.000, no?
Per allí.
Què són 250.000 davant de 6 milions de parats? I a més, això s'ho esperava tothom. Això, el govern que se'n va anar a glòria de que... Home, no ho fotem. Això... És per enriure-se'n d'això, home.
Uns tipus de contractes, clar.
Llavors els hi preguntes, i aquestes contractacions, aquestes 250.000 persones que ara han trobat feina, quin tant percent té contracte fixe? Diu, no, un 6%. O sigui que un 94% té contracte o bé porqueria o bé no vull dir d'altra manera.
I sous?
Penso que
caldria veure quins són els sous de molts treballadors.
Estan pagant 4 euros l'hora, perquè jo ho conec, això. Tinc gent que hi treballa i parlo amb ells, estan pagant a 4 euros l'hora, com a molt 5 en ple estiu, i fent 10-12 hores diàries.
Jo considero que són parxes, no? A part d'una cosa temporal, com deia el Miquel, pel tema de l'estiu, pel tema de serveis, doncs són parxes. No es pensa, no es fan polítiques en aquest sentit pensant d'aquí 2 o 3 anys, no?
Dir, escolta, no, tot és a curt termini.
A veure què podem tapar ara i tal, no? No es pensa en la majoria dels estudiants que estan a les facultats doncs, perquè quan surtin d'aquí 2 o 3 anys trobin feina aquí i no hagin de marxar cap a Anglaterra o cap a altres països d'Europa, no? No ho sé, clar, i a més doncs, és normal que el tema de l'estiu i sobretot doncs, a la costa en temes d'hostaleria doncs, hi hagi aquest augment de contractació, no?
De fet, jo penso que és, una qüestió estructural ja. Més que pensar en vals universitaris, resulta que aquí, me sembla, vaig sentir la notícia aquesta setmana precisament, no? Que el percentatge d'universitaris que tenim en aquest país en comparació a Alemanya pues, és desorbitat, no? I en canvi de Alemanya de formacions professionals pues, n'hi ha molta més. Mm-hmm. Llavors, o sigui,
així us hi ha anat, clar.
La llibertat per poder estudiar una carrera, el que sigui, pues, està molt bé, però llavors hi ha d'haver l'estructura que et garanteixi que això pugui tirar endavant, no? Perquè si no, pues, no... també ens quedem després amb el bony que no sabem com resoldre'l, no?
Curiosament, quan es van donar a conèixer les dades del mes de maig i del mes de juny, ja van sortir força economistes assenyalant aquest fet que no es tenia en compte la desestacionalització i que depèn de quina mena de càlcul es feia, hi havia un augment de 900 i escaig persones. També apuntaven al fet del tipus de contracte que fèieu referència aquí, que semblava una bona notícia però que amagava alguna dada i és algun punt fosc.
Una notícia trampa.
Jo, bueno, més que el tipus de contracte, ho vam dir el mes passat, no? O sigui, ja ens hem d'anar oblidant, no? del tema, malauradament, però de la contractació fixa i de tenir una feina segura ja per tota la vida, això, pues, em sembla que estem en un moment, aquest moment de crisi és el que marcarà l'impàs també de treure aquest concepte que tenim incorporat tant les persones. No,
és que avui dia si tens feina fixa tampoc no vol dir res.
Per això que ja...
Avui dia amb la nova llei que va aprovar el PP te poden fer fora amb no gaires diners.
Aquell perfil dels nostres pares i avis, no? Que en segons quines empreses portaven treballant 15 o 20 anys, no? I hi havia aquella estabilitat, ara el que deia l'Adolf, això no, avui en dia és anar tirant, no? Escolta, tens feina, escolta, doncs quan, si pots estar 2 o 3 anys, després doncs ja veurem, no? Aquí el que hi ha d'haver, ja s'ha dit moltes vegades, no? Aquí hi ha d'haver facilitats per totes bandes, no? Aquí el que no pot ser tampoc és de que, ostres, hi hagin les quotes de seguretat social o les quotes d'impost de renta, o sigui, que la contractació sigui tan complexa. I després, doncs, aquesta, no ho sé, ara, per exemple, si no pagues la quota de la seguretat social, els empresaris no paguen la quota de la seguretat social el dia que toca, ja tens un 20% de recàrrec, sí, quan abans hi havia un percentatge progressiu pel temps que estaves, no? Sí, 2, 5, etc. Ara ja passa 24 hores i ja et recau un 20%, sí. No?
O sigui, que les coses
no se'n, crec jo, no? Les coses no s'han solucionat o no es volen solucionar ni per una banda ni per l'altra, no? O sigui, és difícil contractar avui en dia gent, a tenir en compte, doncs, home, hòstia, mirem el que costa pagar, doncs, seguretat social, no? I que a vegades tot això, doncs, clar, es veu afectat amb el que dèiem abans, amb els sous, no? Home, no pot ser que una persona cobri 800 euros al mes o 900 euros al mes treballant les 40 hores, no?
No, aquest és el problema.
Però o sigui, això no és la devaluació de salaris que tot s'anunciava com a la sortida, sí, o una de les sortides de la crisi, ja que no es pot devaluar la moneda, sí que hi hauria aquesta devaluació de salaris.
Però pensa que si la devaluació de la moneda és una qüestió uniforme, perquè afecta a tots, no? Però llavors, o sigui, quan és la devaluació de salaris, pues, és asimètric, no? O sigui, en qui li toca li fot molt, però en qui no li toca pues, continua mantenint. I llavors, o sigui, és un efecte molt més lent, no? Perquè, o sigui, fins que no tots els estaments, jo què sé, pues, potser primer va començar l'empresa, algunes empreses privades, les més grans, després com l'administració treien pagues extra, després, però clar, o sigui, és tot un procés d'adaptació, llavors la taxa alta d'atur i pot ajudar, no? També a aquesta devaluació, perquè si no hi hagués taxa d'alta d'atur, pues, diries, si no treballo aquí, treballo allà, no? S'està convertint, i no ho veig tan dolent, jo tampoc, o sigui, convertint, ho veig dolent perquè hi ha molt atur, no? Però o sigui, si el mercat del treball realment funciona com a mercat, sempre i quan hi hagi una estructura de producció regular i correcta, pues, olé, però en aquest moment, pues, clar, és realment traumàtic, penso jo.
El que fem ara és us oferim uns consells publicitaris i després hi tornarem amb més qüestions.
Aquest dissabte, a partir de mitjanit, veniu al Marroig, perquè el Xeic presentaran les cançons del seu nou disc, Batex. Dissabte al Marroig, t'esperem a la presentació del nou disc de Xeic, seguidament actuació dels DJs Otto i Jordi. T'esperem dissabte a la pista poliesportiva del Marroig.
Si avui és un dia en què ho veus tot gris, si veus que el got està mig buit...
Et ve de gust passar una tarda d'estiu dolça al Castell de Falset? El Set de Falset, juntament amb els cellers de la Déu a Montsant i la Déu a Cupriorat, us preparen una tarda per assaborir postres amb vins de postre. El 14 de juliol t'esperem a les 7 de la tarda al Castell de Falset perquè gaudeixis d'uns bons postres i d'uns bons vins dolços i rancis per acompanyar-los. Ja pots comprar els tíquets per 10 euros al restaurant Quinoa, restaurant El Cairat, Hostal Esport, Iesqueria La Fontvella, Bar Cafeteria Àgora i Gelateria La Ivense. I a més, si veniu, entrareu al sorteig d'una entrada per la segona nit de tapes. T'esperem el 14 de juliol a la tarda de dolços al Castell de Falset amb el Set de Falset.
Continuem en aquesta hora de los mutos. Recordeu que tenim dos telèfons, que abans hem oblidat de dir, són el 977-83-0044 i 977-83-0044 i 977-83-1135. 977-83-1135, perquè també comenteu les informacions i notícies que estem comentant amb aquest ERO al Parc Natural de la Serra del Montsant, també la situació de l'atur, que en les xifres han baixat en aquest mes de juny, però també van baixar en el mes de maig degut a la situació estacional, i també aquells temes que vulgueu aportar. M'agradaria ara parlar de política, perquè es dona la circumstància que aquest cap de setmana s'estan celebrant un Consell Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista Obrer Espanyol també està celebrant una trobada en què precisament es parla del model d'estat. En el cas d'Esquerra, com és fàcil d'entendre i evident, proponent la independència, mentre que a la trobada dels socialistes espanyols, també en presència de socialistes catalans, sembla que d'allí podria sortir reforçat el model federal d'Espanya com a estat federal, però diguéssim real, ja que a dia d'avui el sistema de comunitats autònomes es pot entendre com un estat federal amb alguna que altra característica que no podríem referir-nos a ell com a estat federal pur. Com ho veuen, senyors? Què ens depara el futur amb aquests dos models tan diferents?
Jo l'únic que he sentit parlar d'estat federal per part del PSOE ha sigut el Pere Navarro del PSC. Jo, mentre la cúpula del PSOE de Madrid no parli d'estat federal, no m'ho crec. A més, ells van estar molts anys per crear un estat federal. I això ho van anomenar al seu temps el Felipe González, de crear un estat federal. Van manar diverses legislatures i no... És que ni ho van iniciar. Per tant, jo no m'ho puc creure, això. I l'únic que diu l'estat federal és el Pere Navarro per frenar una mica les aspiracions d'Esquerra. Almenys de cara que es faci el referèndum. El referèndum maleït, que sembla que no es pugui fer de cap de les maneres. Jo, clar, ja sabeu tots que jo sóc d'Esquerra. Per tant, veig que el que s'està demanant des de la part d'Esquerra és que se li demani una mica més de valentia al president de la Generalitat, l'Artur Mas, perquè cada vegada estem pitjor. Però, clar, això són maneres de veure i maneres de pensar les coses. Però el federalisme jo també me n'enric, perquè... Jo no he sentit a ningú del PSOE que parli de federalisme. I llavors de què em serveix que ho parli el senyor del PSC català? No em serveix res. Perquè com que sé que PSC està lligat amb PSOE, per molt que ell digui, des d'allí li rebatran.
I si li donessin suport?
Eh?
I si li donessin suport?
Llavors ja m'hauria de callar. Llavors potser m'ho començaria a creure, però que des de Madrid no l'hagin nomenat mai el federalisme... A mi em fa que no m'ho cregui. Ara, aviam, si des de Madrid donen suport, que no ho crec, però llavors potser m'ho començaria a creure.
Maria, Adolf, com veieu que pot acabar aquest cap de setmana?
Jo crec que això de l'Estat Federal no s'ho creu ningú, no? O sigui, a més, el que ha dit el Miquel, no? Els socialistes durant els temps que van manar poc van fer, per construir l'Estat Federal. O sigui, i ara, doncs, bueno, és un argument respectable que no sé si té bona sortida davant d'aquesta gran força de sobirania i independència que les enquestes o les tendències estan marcant, no? Coincideixo també amb el Miquel, doncs, de que el PSC i els socialistes catalans, doncs, estan molt influïts per Madrid, no? Jo crec que potser, doncs, caldria ja pensar-se de crear un grup independent fora, no? Un grup parlamentari que estigui deslligat de Madrid, perquè mentre aquí a vegades hi ha socialistes que volen construir i que, doncs, volen donar passos encertats, després et surten arguments, et surten declaracions o et surten accions des de Madrid, a vegades també de socialistes catalans, que desmunten aquests passos que els socialistes d'aquí, doncs, estan fent. I per part d'Esquerra, doncs, bueno, les coses les tenen molt més fàcils. Aquestes enquestes, aquesta tendència afavoreixen, els resultats, doncs, estan al seu favor, i és qüestió, doncs, de crear una estratègia, que és el que estan fent de cara a les properes eleccions, si surten, doncs, tan afavorits com les coses indiquen. Jo suposo que amb aquestes dues trobades que tu apuntaves, Jordi, els que tenen ara per ara més feina de reflexionar i de... i fins i tot a nivell de psicologia, d'aprofundir cap on... O sigui, primer on són i després cap on volen anar són els socialistes.
Abans de passar a Dolps, tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digue'm, Gaspar.
I a la nit, que hàgim arribat ben feliços. Bueno, avui acabo de dir que a Catalunya tenim 134 ninis. Un país que tenim tanta gent que no vol ni estudiar ni treballar, fem riure. Si no comencem tots a voler treballar, no en sortirem. I si, doncs, tota aquesta gent que no vol fer res, per lo menos, doncs, que els portin cap dalt al Montsant, a vigilar el Montsant, a no fer res, però a vigilar, perquè si surt fum, que el puguin apagar.
Home, Gaspar, jo entenc que una part d'aquesta gent no és que no vulgui, és que senzillament no hi ha oferta.
És que hi ha molta negació a voler dir i hi han de ser. No hi ha punt d'honor, falta una mica més de dignitat humana a portar el carro, que els que sabem el que és estirar d'un carro i vam començar a treballar als 11 anys a llaurar, sabem el que és treballar i no es mor ningú de treballar. I doncs si entre tots estirem el carro arribarem amb algun puesto, perquè ara ens trobem políticament, això ha sigut econòmicament, ara políticament tenim un senyor president que al veure que el poble se va donar les mans i va sortir al carrer i va dir volem ser catalans, s'ha posat davant del poble i treballa defensant el que el poble va dir. I no té el respecte suficient aquest senyor president, que s'ho mereix, perquè una cosa és que diguem volem ser catalans i volem tindre el nostre. Però la primera cosa que hem de buscar és que pel nostre caràcter ens respectin i puguem anar tots a una. Perquè una cosa és de demanar el dret a decidir i l'altra és que el dia que puguem decidir, llavors decidim el govern que ens volem posar. La política de vindre encabat de tindre el dret a decidir. Si no fem això, no anem en cap lloc. I com que avui és l'últim dia, m'agradaria que tots fóssim vius quan tornem.
Gaspar, és el penúltim dia.
Han passat un bon estiu. Així, és el penúltim avui?
Sí. Bueno, doncs. Per alguns és l'últim, però per la programació de Ràdio Falset és la penúltim hora del vermut d'aquesta temporada.
Dissabte
que ve sí que baixarem la persiana. Bueno,
així dissabte que ve podem tornar a dir l'acabó que he fet, perquè, escolteu, després d'ahir dos persones me van dir això no es pot aguantar, que tan fresca que fa. I ahir les mateixes persones al dematí me van dir no es pot aguantar, que t'acabó. Les mateixes persones.
Ja té tot amb aquest món de Déu.
I ho volem tot tan a mida que nois, la naturalesa és sàvia i hem d'anar detrás de la naturalesa, no davant, detrás, i respectar-la.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació i ja ens veurem.
Tenim una mica de coneixement i posem l'ombro, i per viure s'ha de gastar però no malgastar.
Gràcies, Gaspar. La qüestió del temps ha agafat tothom la sorpresa, però tota aquesta setmana s'ha anat anunciant que arribaria un cap de setmana amb unes altres temperatures. Ho dèiem al començar a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre, que fins i tot ja
l'ha vist. I aquí el Priorat demà podem arribar als 34-35 graus també, a l'interior, van dir.
Però és que ens trobem el 6 de juliol. El que passa que enguany, com que no hi ha hagut primavera, no? El maig i juny, hi ha hagut aquestes pluges i temperatures baixes i aquests canvis radicals, no? Clar,
de sobte
doncs ens plantem al juliol.
No hi ha hagut transició cap al bon temps.
I calor.
La transició, veurem si n'hi ha. Estàvem parlant d'aquests dos reunions de partits, per una banda el PSOE i per l'altra Esquerra Republicana. Ens faltava l'opinió del Adolf. No.
Jo, sense voler ser Duran i Lleida, apuntaré primer a parlar d'Esquerra. Esquerra, jo penso que va fer molt bona feina després del desastre del tripartit. L'Oriol Junqueras és una persona que mereix tota la meva credibilitat, i poc sentit té que faci un congrés per canviar res de la manera que li van les coses. També val a dir que molta de la feina li està fent la Iniciativa Popular, no? O sigui, l'Assemblea Nacional Catalana, i doncs, clar, va a corrent del que és la ideologia del partit.
Això ajuda.
Un parany que poden tenir és el fet de voler caure ara, tal com està tot, amb fer incis amb les polítiques socials, que no dic que no siguin bones, val? Per damunt de les polítiques nacionals, no? O de pretensió nacional. Pel que fa al PSC, jo penso que aquest sí que, i de la manera que s'encaparren, potser ja van abocats a un fracàs rotund i absolut, no? Perquè a banda de tenir l'inconvenient d'estar confrontats amb el PSOE i de no tenir un rumb fix tots plegats, jo ara es pot veure que si el model autonòmic, el Café para Todos, resulta que és inviable que no es pot portar a terme perquè necessita molts de recursos, i ara s'estan adonant que s'ha d'anar retallant competències de llocs, pues, un model federalista bàsicament és un model autonòmic avançat, no? I és car de mantenir. Llavors, o sigui, jo penso que no li veig, hi ha ni viabilitat econòmica, ja no dic de voluntats ni res, però no li veig viabilitat econòmica a un model federalista a Espanya.
Doncs de moment, titular del País amb què obre l'edició digital, en aquests moments els socialistes pacten el seu model d'Espanya per frenar la tensió nacionalista, els dirigents socialistes tanquen un document sobre la revisió federal de l'estat autonòmic, i el text és fruit d'una negociació que busca evitar el trencament amb el PSC. Això, en aquests mateixos moments, entenc que no s'ha acabat de tancar, perquè encara no s'ha tancat aquesta reunió dels socialistes, però la voluntat, de moment, 1:34, és renovació amb un caire federal de l'estat autonòmic.
Jo penso que una cosa és la voluntat, que sempre l'han tingut, el federalisme no és una cosa nova, i l'altra és l'aplicabilitat que pugui tenir això, i és el que deia el Miquel, no? Que en tots aquests anys no
és una decisió respectable, doncs endavant, que la vagin
defensant
i construint, no?
Ha tingut una bona bufetada per part de les seves joventuts, perquè les joventuts del PSC, socialistes catalans, junt amb les d'Esquerra, Convergència, Iniciativa, etcètera, etcètera, han aprovat per majoria absoluta el dret a decidir. O sigui, li han dit al senyor Navarro el contrari del que ell està predicant, i estem parlant dels joves del seu propi partit. Per tant, és una bona bufetada pels grans, això. Perquè si els que venen al darrere diuen opinen el contrari que jo, tindre el mateix partit, bueno, pues, que ho analitzin, qui dels dos ho està fent malament.
Sí, però aquestes sensibilitats dels dos joves també passa a altres partits, passa per exemple a Convergència.
Sí, no, clar que passa.
El perfil de les joventuts nacionalistes, no es diuen? Sí. Doncs ja són, tenen un to que també doncs va d'acord amb
l'edat, també
hi ha forma de ser de la joventut, no? Quan ens fem més grans potser doncs ens assentem una mica més i no som tan, no sé, tan impetuosos potser, no?
Però és més,
això feia aquest comparatiu potser doncs amb alguns postulats de Convergència, no? I ja que l'Adolf ha apuntat és el cas d'Unió, no? Que sembla que cada vegada, el que passa que es vol dissimular, no? Aquesta diplomàcia sí, però no, de Duran i Lleida, a mi personalment ja em cansa una mica, no? Dic, què busques? O sigui, escolta'm, jo crec que ja va ser hora de que agafis partit amb alguna cosa, no? És a dir, sí, però anem en cura d'allò, escolta, no ho sé. O sigui, sí, home, en política s'ha d'anar, bueno, en política hi ha moltes coses, s'ha d'anar...
No, però Duran i Lleida...
Però aquest...
Hi ha moments que... O et situes o et quedes en aquest espai.
Exactament,
de sí, no, però no, que no. Exactament,
el que no pot fer Duran i Lleida és anar sembrant incertidumbre. Vull dir, sí, però bueno, ja ho veurem, no, perquè...
I més quan dintre del seu partit han sortit veus,
claro,
amb l'alcalde de Vic i molts altres que han dit...
Això afecta a Convergència i llavors fa que Esquerra s'enfadi i bueno, tot és... El problema és d'aquí. Aviam, des de Unió s'està demanant insistentment que Duran i Lleida hauria de plegar i ficar un nou cap d'Unió.
No, jo com a militant d'Unió doncs puc dir que a les joventuts també, o sigui, tota la vida, potser fa 20 anys que o potser no tants, però més o menys, no? O sigui, sempre he vist estelades als congressos, vale? I mai ningú s'ha incomodat, no? Llavors, o sigui, teníem el Vila de Badal, que era un, bueno, és el president de l'Associació de Municipis per la Independència, no? Aquest s'ha donat de baixa al partit, no? També va intentar pugnar amb
és que no estem parlant del Partit d'Unió, estem parlant del seu cap.
Sí, del seu cap. Llavors, jo sóc el primer que li incomoden, no?, les declaracions del Duran i Lleida, i llavors no sé a què està jugant tampoc. No m'agrada, no m'agrada el que està fent, perquè... I jo penso que sí, que és un dels mals de Convergència ara, o sigui, de la Federació, de Convergència i Unió, dels resultats, no? O sigui, aquesta inconcreció. Arriba un punt en què la gent potser ja tenen les coses més clares i, escolta, pues, digues sí, digues no, i no juguis. També ell ha dit que es va comprometre per la consulta popular i que continuarà amb el compromís.
Sí, això ho diu
i així aniran, però després, segons quines declaracions, pues, sembla que vagin en contra, no? Llavors, a mi m'incomoda, no?, aquesta postura.
I segueix sortint com un dels polítics més ben valorats, no? Com la
ja
cosa...
No, ja no.
Va caient.
Des de que va dir allò dels bars dels andalusos, que a Espanya ja no està tan valorat.
I ja que parlo de Rosa Díaz, també hi ha un... Hi ha un fenomen interessantíssim que caldria reflexionar, que és el tema, bueno, Rosa Díaz va per la UPD, però aquí a Catalunya Ciutadans. Com va augmentant, no?, aquest fenomen de Ciutadans, que potser, doncs, caldria mirar que molt votant dels socialistes vagin cap a Ciutadans. No ho sé, pregunto, no?
I el PP també, eh? El PP també. Ciutadans és la part espanyolista de Catalunya i bueno, la gent que està cansada del PP perquè no fan res del que van prometre. Realment, pues, se senten decebuts i se'n van cap allí, perquè és el que tenen més a prop.
El naixement de Ciutadans em sembla que ve de gent que venien del PSC, gent, pues, més espanyolista, gent progressista. Llavors, però Albert Rivera és un personatge que té un discurs bastant coherent, no?
També. Sí, sí, no? Albert Rivera
és... I són atrevits, perquè surt el Canyes aquell parlant en castellà al Parlament i doncs, bueno, doncs hi ha la realitat de Catalunya, doncs hi ha molt immigrant castellà, doncs, que una independència, doncs, no la pot acabar d'entendre, o hi ha molts dubtes també. Amb...
Sí, però i també se n'aprofiten d'aquest descontent cap a la política, o sigui, el fenomen del descontent cap a la política, ells també l'estan agafant, no? O sigui, agafen aquest perfil també, no? De persona fet... que, escolta, la política és fàcil, no? Escoltar aquest argument, els polítics tots són iguals, no? Doncs jo crec que aquesta persona cada 4 anys, quan arriba el moment de les eleccions, un dels recursos que més mira una de les paperetes és Ciutadans, no? Ciutadans o formació política similar.
De fet, pensa que el discurs dels partits que no tenen cap responsabilitat és molt més fàcil de fer que dels que tenen.
Sí, sí. I els partits, quan neixen petits i es van fent grans, tenen molta força moral, perquè no estan mai al govern, perquè no han tingut mai responsabilitat. La força moral se perd quan entres al govern.
Perquè home, partits... se perd quan t'embrutes les mans.
Bueno, no, aquest és un altre tema.
Quan entres al govern...
Quan entres en un govern... No entres mai amb les mans lliures, sempre entres amb les mans lligades.
No, ell parla de brutes, no lliures. Bueno, són dos temes molt
però
diferents.
Però tu ja entres al govern amb les mans lligades.
Brutes en el concepte de que t'has de barallar i has d'entrar...
Ah, pensava que parlaves de corrupció.
No, en els diferents llocs d'interessos que bàsicament...
No, sempre se parla de corrupció. Tu quan ets al govern vols fer una sèrie de coses que llavors te diuen que no. O no, perquè això no es pot fer, per això, per allò altre, perquè no. A vegades són sistemes raonables i legals i a vegades són els altres partits que s'oposen.
Però aquí la bona part de responsabilitat és dels qui anem a votar, no? Perquè quan veiem un discurs d'aquests hem de també estudiar. No ens el creem a cegues, no? O sigui, jo que igual voto Convergència i Unió o voto Esquerra, el que sigui... me crec el discurs dels ciutadans, encara que no els voti, no? Però me'l crec. I realment el que hem de començar a fer els votants és analitzar si aquell discurs és creïble o no és creïble, no? Si tindrà aplicabilitat o no tindrà.
I el vot de partit, que és, bueno, això és una cosa
no,
molt
no,
vella.
I el vot indecis se fixa amb el que el pugui dir el partit i amb les notícies que puguin sortir, però no veu l'arrel i l'essència del programa del partit, si tindrà l'aplicabilitat que ha de tenir i si el portarà on realment la persona vol anar, m'entens? Perquè tu pots tenir un discurs, em planteges un món molt idíl·lic i molt feliç i realment els punts del teu programa pues, poden ser totalment contraris, no?, cap a aquest camí, i això pot passar.
Sí, que pot passar, i tant, i ha passat al llarg de la història.
Que sí, és cert que s'està trencant, no?, aquesta mena de dos caps que fins ara doncs, s'estava portant, no?, que seria Convergència i Socialistes, i ara doncs, estan entrant altres forces, Iniciativa també, Esquerra doncs, també està on es troba. Home, realment és interessant, no?
Home, és un moment, ja fa, jo diria que un parell d'anys que ho estem dient, que és un moment apassionant per tot el que està passant i la velocitat en què està passant. I els canvis que ja s'entreveuen i que el bipartidisme o la fi del bipartidisme ara ja s'anuncia, ja fins i tot recorden alguna revista musical, algun article en aquest sentit.
També corren molt aquests, eh?
Miquel, les enquestes...
Les tendències les van així, però no s'hi ha tan ràpid.
I els resultats electorals diuen que aquest joc d'ara PSOE i ara PP...
Bueno, i qui guanyarà a Espanya.
I aquí a Catalunya
bueno,
també.
A Catalunya sí, però a Espanya, si no guanya ni PSOE ni PP, qui guanyarà?
Potser guanyen, però no amb les majories que ho fent fins ara. I això bueno, suposarà un nou...
Bipartidisme.
No, perquè suposarà l'entrada d'un nou partit... que s'hagin de fer coalicions.
Bueno, l'Aznar també ho va tindre, això.
Però coalicions, jo diria, més estables que les coalicions necessàries que hi havia en el moment. Suposo que estàs pensant en Convergència i Unió, Partit Nacional de Basc.
No, jo penso més en UPyD, no? Que és la política més ben valorada de ara per ara a Espanya, no? La nostra dia, UPyD. Eh?
Ah, sí.
Aquesta.
Sí, sí. Izquierda Unida també està pujant, eh?
Per això, no serà allò el Partit Socialista una majoria absoluta, sinó que per aconseguir aquesta majoria absoluta necessitarà tindre un soci estable de govern. I llavors serà interessant veure com funcionen aquestes coalicions que en altres països europeus i de fora d'Europa doncs han anat més o menys bé veurem què passa aquí. Jo trobo que és interessant.
Si miro de posar-me la seva pell, penso que això és, pues, és desagradable, no? Perquè si, si estàs a la pell del, del partit que doncs, pot governar amb comoditat en majoria absoluta, si fos honrat i anés honrat amb, el, amb els criteris, amb la coherència de programa, no? Pues està bé perquè és més fàcil
portar a terme el teu teòrica, sí.
Portar a terme el teu programa. Però... escolta, s'ho han guanyat, no? S'ho han guanyat a l'hora de no ser transparents, de no ser clars, de permetre totes aquestes corruptales que vas veient que van sortint i la gent està una mica farta i la gent pues, busca això també una mica, no? O sigui, llavors...
Sí, sí, són, jo referent a això que dius tu, són de... jo, de veritat us ho dic, això surt molt seriós amb això, jo aprovaria una llei que si un partit polític que entra al govern i no compleix almenys el 60% de les seves promeses electorals, al cap d'un any ha de plegar. Perquè el mateix que està fent ara el govern actual, això és, això és enganyar la gent. Vull dir, no solament no complir cap problema electoral, sinó que ho ha fet exactament el contrari. Uh-huh. Llavors, clar, la gent va depositar la confiança en aquest partit per treure-nos del merder, i ara resulta que el merder s'ha augmentat. Doncs, si al cap d'un any o un any i mig, no sé, on donen plaç legal, no es compleixen un tant per cent de les promeses electorals, és que si no això, que no veu que això és una tomadura de pelo, que diuen els castellans, que això és nasquelar ovelles, això.
No, i que no és cert, o sigui, aquestes explicacions que estan donant, no? De que, oh, és que, clar, ens trobem amb sorpreses i hem de saltar aquests obstacles i a vegades
doncs que no prometin, coses, que no coses, prometin electoralment.
Fem coses que no ens agraden, que tranquils que d'aquí dos anys això s'arreglarà, que la llum de la claror ja es veu, que el túnel del túnel de la crisi ja es veu, no sé, són coses que no... Jo, no, estic amb tu, o sigui, a veure, el que no pot ser és que un governant enganyi, no? Perquè doncs d'alguna forma doncs, demostra que aquesta democràcia està malalta. Aquesta democràcia està malalta i aquí s'han d'arreglar coses de base, no, de, no sí, d'alçada, sinó de base. De la Constitució. O sigui, no pot ser que tinguem una Constitució intocable que no s'hagi tocat fa uns mesos, uns anys, per temes d'interessos de deute i no s'arregli per temes de territori o per temes, altres temes, no? I no ho sé, o sigui, no. O sigui, aquí va haver una transició als anys 70 que es va fer les coses molt malament i crec que força culpabilitat de les coses que estan passant ara deriven d'aquell moment de la transició espanyola que es van fer les coses.
Bueno, però en aquella època era el millor que hi havia llavors, si no fes això no podies fer res tampoc, podia ser molt adelantada al seu temps.
El problema és que la dècada dels 90, que diguéssim a nivell social la transició estava més o menys assentada i les bases estaven posades, que s'hagués pogut fer una reflexió, i s'hauria d'haver fet una reflexió en profunditat d'aquestes mateixes bases, no es va fer. Tot anava bé i l'Espanya anava bé.
Van seguir manant els mateixos.
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Jo penso que els estem fent el joc. Vull dir, el dia 1 comencen i diuen, no para o baixat, i vinga, periodistes, televisions, i claro, surten els ministres, esto s'ha recuperat. Jo penso que els dies estem fent el joc, el que els hauríem donar és dir, senyors, sou una colla de poca vergonya. Uh-huh. Vull dir, com podem dir que el para o baixat si som 6 milions, i ara el país comença a anar bé, i a partir del trimestre que viene irà bé, si continuem sent 6 milions. Mal aniria que si fóssim 7, no em poguéssim ampliar 30. M'entens? Vull dir, claro, que aquest és el problema. Uh-huh. Estan fent el joc els periodistes, els directors de les televisions. Claro, és allò com una notícia, se li dona importància, se li dona importància i se la treus per la tele. Això és com l'altre dia, l'alcalde, em sembla que era l'Ajuntament d'Altafulla, no sé què, que va entrar a Facebook, que l'Assemblea de Catalunya era igual que els nazis. Uh-huh. Sí, per què el treuen al diari? És que això no és notícia. És que, claro, arriba un moment que dius, qui és culpa dels periodistes, de nosaltres, que els hi fem el joc? Quan sentes aquestes notícies haurien de pagar la televisió i quan fessin allò del report que enguanyen, que cada mes han tingut, som els primers de l'audiència, haurien de dir, nos han cerrat en les notícies. Jo faria al revés. En les notícies nos han cerrat. Uh-huh. perquè, claro, és una vergonya que estan dient aquí, hemos empleado 30.000, amb 6 milions, si no n'emplees 30.000, ja tot és que és allò, no?
Tenim un problema. I a més el juliol i a l'agost.
Apaga i vámonos, no? Però, bueno, notícies, un telediari... TV3 va estar 20 minuts parlant i ficant gràfics. Jo no sé qui ho manté, o si els hi fa fer el director, els mateixos periodistes, però, claro, jo si fos periodista diria, escolta, no m'enganyes. No m'enganyis, escolta, parlem d'una cosa que sigui notícia i la notícia serà, escolta, i comencem a treballar tots, no que empleem 30 parats o 30.000 parats perquè ve l'estiu. Fem el joc o no fem el joc?
D'acord, Joan, vale. Ens quedem amb aquesta idea. Gràcies. Adeu. Per trucar.
No, que voldria puntualitzar una cosa que ha dit l'oïdor, el Joan, sobre el tema de l'Altafulla, va ser el PP, no va ser l'Ajuntament, que va titllar, em sembla, de terrorista els de l'Assemblea de Catalunya.
No, el que van penjar va ser que l'Assemblea Nacional de Catalunya que era igual que un acte nazi.
Van penjar dues fotografies i van dir busca les set diferències.
Però no va ser l'Ajuntament, sinó que va ser,
va ser el Partit,
Partit Popular.
Se'ns tira el temps al damunt, uns anuncis publicitaris i marxem a Pradell.
El dissabte 6 de juliol, a l'Economat de les Mines de Bellmunt del Priorat, tas de vins al celler del Marroig i concert de Joan Masdeu. A partir de les 10 de la nit, vins del celler del Marroig maridats amb montaditos i de regal la copa de vi. I a partir de mitjanit, concert de Joan Masdeu. Tas de vins i concert, 15 euros. Entrada al concert, 8 euros amb consumició. Dissabte 6 de juliol, concert de Joan Masdeu i tas de vins del celler del Marroig a l'Economat de les Mines, a Bellmunt del Priorat. Més informació a l'economatdelesmines.com o al telèfon 669 89 27 66. Temps era temps, quan els ocells tenien dents.
A Pradell.
Del 5 al 7 de juliol, en veu alta.
Contes i tradició oral per adults. En veu alta, per tothom.
En veu alta. Contes, històries, narracions, gloses, xerrades...
Consulta la programació a les webs enveualta.cat i pradelldelateixeta.cat.
Del 5 al 7 de juliol, t'esperem a Pradell. T'esperem a la quarta edició del Festival En Veu Alta.
És per tota la comarca.
Ràdio Falset, 107.6 FM.
I com us dèiem fa un moment, marxem a Pradell perquè allà tenim la nostra tertuliana habitual, avui en el seu rol de corresponsal a Pradell de la Teixeta, Rosa Guerau, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jordi. Hola, Roseta.
Abans de començar, tot el raó és volant, digue-li, eh?
Ah, vale. Prenem nota i així queda dit. Rosa, com està anant l'Eva?
Bueno, l'Eva està anant, però més que bé, molt bé, eh? Vam començar allà a la tarda, tots cantant, aquí dalt al cafè, ens van fer corrandes, i bueno, i avui tot el dia tothom fa corrandes. Però al vespre, aquí dalt al Corral Nou, vam tindre un conte, el Juanán Rodríguez, que havia vingut una altra vegada fa dos anys, i són d'aquells contes per adults, però que, bueno, que tronxes, eh? Avui també hem tingut el Cesc Serrat per la canalla, que tant canalla com grans hem disfrutat. Ara tenim el Pedrals, que ha llegit poemes de Sales, i ara jo aquí fora sento que riuen, que fa els comentaris finals, i després a la tarda el Tres Bandes, i a la nit el Plat Fort, la Cova del Rector. O sigui que la comarca està informada i m'agradaria que la gent siguessin sumant. Val la pena, eh?
Rosa, curiositat, el senyor Sergi López ja està per Pradell?
El senyor Sergi López toca avui a la tarda, a 2:15.
Però ja està per Pradell o
no, encara no? No, ho hem vist encara. I... No, per arribar potser després de dinar o així.
I com va de calor?
Bastanta, eh? Forta la calor.
Rosa, jo voldria preguntar una cosa, sóc un Miquel. Ahir vaig estar a Pradell i em vas veure.
Sí.
M'agradaria que m'expliquessis què volen dir tots els paraigües penjats del revés a tot el poble. I les tauletes que hi ha fruita.
Al mateix temps, al paraigua hi havia la poma. La poma és el logo d'aquest festival. Ah. I llavors cada any rumiem com adornar una miqueta el poble diferent.
A veure, pomes per tot arreu. Bueno,
van tindre la idea les decoradores de posar els paraigües d'aquella manera amb la poma penjant. O sigui, no signifiquen res més, eh?
Ah, vale.
el que té significat és la
polca. Plegueu-los si plou, però... Ja, plegueu-los de seguida.
No crec que sí.
No, però està assegurat, el temps està assegurat per avui i per demà. O sigui que no es mullarà.
I demà acabeu?
Eh?
Demà acabeu?
Demà acabem, demà al vespre. Uh-huh. Eh? Demà a les 8 hi ha l'última actuació. Demà tenim encara, bueno, però bastanta feina, eh? Uh-huh. Tenim a les 11 del matí, hi ha un fòrum obert, que tothom que vulgui pot explicar la seva història i pot parlar tant com vulgui. Després per la canalla tenim contes i després hi ha un combat de corrandes entre dos professionals. Això és el que promet, però moltíssim. Eh? Allò que es discuteixen i es barallen, però que tot fa rodolir i tot lliga. Eh? Uh-huh. Tot ho fan lligar, però improvisant. Sense res escrit. Uh-huh. A la tarda hi torna a haver canalla i després hi ha unes lectures dels actors de la Passió d'Olesa.
Uh-huh. Apassiona.
Cortetes, però que diu que la gent els hi cau la bava quan ho escolten, de uh-huh. ben llegides i ben pronunciades que els llegeixen.
Uh-huh. Doncs...
I darrere encara ens queda un cantant amb el seu acordeó que tancarem la festa.
D'acord.
O sigui que encara tenim festa, eh? Uh-huh.
Rosa, t'agraïm molt que ens haguis fet aquesta explicació de com està anant l'Eva. T'emplaço que la setmana que ve vinguis i portis la tertúlia, perquè un servidor no hi podrà ser, i la setmana que ve ens toca a baixar la persiana, et tocarà baixar-la tu.
Bueno, ja fer els petonets de tothom per acabem.
Vale, me penso que falta una cosa, eh?
Sí, falta una cosa.
Digues.
I que és que es diu primer el poble o...
Primer el nom, el poble i la casa on treballes.
Ah, molt bé. Primer el poble...
Poble...
Primer nom, Rosa Gairal, des de Pradell de la Teixeta, per Ràdio Falset.
Moltes gràcies, Rosa.
La portera més maca que tenim a Pradell.
Vinga, una abraçada.
Vinga, Rosa.
Adéu.
Sona de fons ja la sintonia d'aquesta tertúlia, perquè hem de marxar una miqueta abans. Jo tinc qui els parla té el Rius de Vivi d'aquí 4 minuts. Necessito canviar els papers i veure una mica d'aigua en aquest dia tan assolellat. Agraïm molt. Com us dèiem ara amb la Rosa, la setmana que ve no hi seré, per tant em toca acomiadar-me de tota l'audiència, esperant retrobar-vos al setembre o octubre, quan comencem la programació habitual de Ràdio Falset. Agrair a tots els tertulians, avui han estat el Marià, el Miquel, l'Adolf, però han estat doncs força, no començaré dels nous perquè si no se'm menjarà el temps. També agrair molt a la gent que ha trucat, avui al Joan, al Gaspar, però a tots aquells que al llarg de la temporada 2012-2013 heu acompanyat i heu jugat amb nosaltres en aquesta hora del vermut. Els tècnics, avui li toca a l'Anton Vidal Júnior, però també hem tingut l'Ivan Gironès, he tingut el Jordi Borja i tots els seguits de tècnics, que algun que em deixo, que han fet possible aquesta tertúlia al llarg d'aquests mesos. Com sempre, un plaer, i repeteixo, el setembre un servidor i tornar la setmana que ve a tertúlia, eh? Última. Au, adéu.